Bona tarda, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Duran.
Els aldarulls a la sortida d'un local del centre de Sabadell s'han tornat habituals. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Els veïns del carrer Turull denuncien que viuen una situació insostenible a causa dels problemes que hi ha durant les nits del cap de setmana a la sortida del local Habana Bar Sabadell. Ho explica Helena Ferran, veïna de la plaça Dolors Miralles.
Ens trobem que cada nit del cap de setmana, inclús diumenges i alguns dies entre setmana, es repeteixen escenaris de aldarulls, de molt soroll, de botellón al carrer, de inclús baralles, persecucions damunt i avall del carrer.
Ferran assegura que aquests aldarulls s'allarguen fins a 6:45 del matí. La policia municipal intervé, però quan marxen, els joves tornen a començar la festa. Ara demanen que es traslladi al local a una zona no residencial.
Propostes familiars, activitats esportives i els actes tradicionals.
En això es basarà a Sant Quirze del Vallès per celebrar la seva festa major. La celebració arrencarà aquest dijous. Durant els 5 dies de festa també hi haurà bona presència de grups locals a dalt dels escenaris, sumant-hi música ballable representada per grups com Odel Cochambre, la Balkan Paradise Orchestra o Pastoret Rock.
I en el Notícies Migdia també buscarem els titulars de la informació esportiva.
El Centre d'Esports Sabadell comença la temporada 2018-2019 amb un empat a 2 contra el Peralada Girona B a la Nova Creu Alta.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest dilluns dia 27 d'agost amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Graus ara mateix a Sabadell amb domini del sol. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem el que ens esperen en Xevi Soler. Bon dia, Xevi.
Hola, molt bon dia. Doncs a poc a poc els termòmetres se'n van enfilant i assoleixen ja valors de 29-30 graus a molts punts del territori. De fet, fins i tot esperem que els 34-35 graus s'arribin a punts del Pla de Lleida i interior de les comarques de l'Ebre. Una mostra de que la massa d'aire és força més càlida que la que hem tingut en les darreres jornades. Doncs bé, tot plegat acompanyat, això sí, d'un ambient assolellat, tot i que a punts del litoral i peritoral de Barcelona i de Tarragona hi ha alguns intervals de núvols baixos que sembla que els hi costa de marxar. De cara a demà, situació una miqueta diferent. Hi haurà forces intervals de núvols, s'acosta una pertorbació que creiem que podria donar alguns ruixats a la tarda al Pirineu, però sobretot serà al final del dia on al terç oest del territori podrien arribar precipitacions una miqueta més extenses. Tot i això, ho anirem confirmant en properes connexions. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi. I ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra, com s'està circulant amb els transports públics que ens queden més a prop. Ho demanem al Transmet i parlem amb l'Eva Malús. Bona tarda, Eva.
Bona tarda. Doncs ara mateix no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Tot i això, per treballs de millora, està interromput el servei de metro al tram La Sagrera-Bon Pastor de la línia 9 Nord i 10 i paral·lel Universitat de la línia 2. També la circulació de trens al tram Bellaterra, que en feu gràcia, de la línia Barcelona-Vallès S2 de ferrocarrils de la Generalitat. Podeu consultar serveis de bus substitutoris i alternatives als webs i apps dels diferents operadors. De moment, és tot des del Transmet. Molt bona tarda.
Bona tarda, Eva, gràcies. I el que ens falta per completar aquesta fotografia del moment és veure com se circula per les carreteres que ens queden més a prop, si ho voleu fer amb vehicle privat o amb l'autobús. Mirem com està el trànsit.
Transports Urbans de Sabadell, la TUS, t'ofereix aquest espai.
I de moment tot el que tenim a prop és una bassa d'oli, ni a l'AP7 ni a la C58 veiem que hi hagi cap problema circulatori. En tot cas, si heu d'anar cap a la capital, sapigueu que a Barcelona, ara mateix al Nus del Llobregat, a la B10, hi ha un carril tallat degut a unes obres i això sí que està generant una sèrie de retencions. Per la resta, per això, tranquil·litat.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell. Ràdio Sabadell, notícies.
Els veïns del carrer Turull denuncien que viuen una situació insostenible a causa dels aldarulls que tenen lloc durant les nits del cap de setmana a la sortida del local a Banabar Sabadell. Asseguren que els joves es queden al carrer fent soroll i festa i que fins i tot han viscut baralles i curses il·legals de cotxes. Helena Molins, bona tarda.
Bona tarda. El tancament de la zona hermètica ha provocat la reobertura de l'oci nocturn al carrer Turull. Al local on hi havia hagut el bar musical Krasna, des de fa 3 mesos hi ha instal·lat una nova discoteca a Banabar Sabadell. Ara els veïns de la zona es queixen que, quan la Habana tanca les seves portes, els joves s'instal·len a fora al carrer i segueixen la festa bevent, provocant baralles i fins i tot curses de cotxes. Helena Ferrer, resident de la zona, explica que aquests aldarulls duren fins ben entrat al matí.
Aquest cap de setmana mateix han estat potser fins a 6:45 del matí, tranquil·lament, des de que arrenquen el local fins allà, doncs hi ha grans aglomeracions de gent que es queden a fora de la plaça bevent, amb els cotxes, amb la música encesa a tot volum, cridant, discutint, i llavors això es pot allargar tranquil·lament fins que surti el sol a 6:45 del matí.
Ferran assegura que part d'aquests aldarulls neixen perquè el local no compleix amb els horaris d'obertura.
Vista la seva pàgina web i això, el local hauria de tancar molt abans, i en el fons el problema és això, que la que tanquen tota la gent del local es queda fora, a part de tancar més tard del que toca. El problema de tota la gent del local es trasllada al carrer i allà segueix la festa.
Ferran explica que en diverses ocasions han trucat a la policia perquè posi fi a aquests aldarulls. Assegura, però, que un cop el cos policial torna a marxar de la zona, els joves segueixen amb la festa.
Hem trucat en repetides ocasions a la policia. La policia ha vingut, actua en el moment, para la baralla, però a la que se'n va la policia, al cap de 10 minuts tornem a estar a la mateixa situació, perquè allà hi ha molta gent i que estan entrant i sortint constantment del local, o es queden allà a la plaça. Llavors, per molt que en un moment puntual vingui la policia, no se soluciona el problema.
Ara els veïns demanen que es traslladin aquests tipus de locals en zones de la ciutat que no siguin residencials.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
El president de la mesquita de Torre Romeu està a favor de controlar els imams que exerceixen en aquests centres de culte. Hassan Karzazi diu que actualment és ell qui fa un control sobre els imams que entren als oratoris. Des d'altres mesquites de Catalunya també es demana que s'apliquin mesures, com ara el registre oficial d'imams.
Uns dies després de l'atemptat del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils, la Comissió Islàmica d'Espanya va proposar un registre obligatori dels imams que exerceixen a les mesquites per tal d'intentar evitar la possible radicalització de joves. Hassan Karzazi, president de la mesquita del barri de Torre Romeu, es mostra favorable a aquest registre, ja que explica, ara per ara és ell qui fa un control sobre els imams.
Tengo que ser policía yo también, porque tenemos que investigar las personas que entran a nosotros, a nuestra mezquita, y controlarlo bien. Como el imán, hoy entra el imán, pues claro, hay que saber de dónde viene esta persona, de dónde ha estado, de dónde va y tal, y tienes que enterar un poco.
Karzazi assegura que els primers moments de coneixença amb els imams són claus.
Cuando, por ejemplo, llega un imán, nada más que habla el imán, ya sabemos más o menos por dónde anda el imán, por dónde va.
Ara, altres imams d'arreu de Catalunya també s'han posicionat a favor d'aquest control. És el cas del líder espiritual de Cambrils, Mohamed Ouadi, que explica que des d'aquesta ciutat estan anant un pas més enllà en la prevenció de la radicalització en els joves musulmans de la ciutat i han organitzat diferents activitats i cursos per mantenir-los ocupats.
Llavors, clar, estem en contactes la setmana passada. Fa 2 setmanes vam tindre reunions amb regidors d'esports i de joventut i d'això, i benestar i família, per anar desenvolupant activitats de jovenets i per anar integrant-los, per anar realment tenint-los entretinguts, ocupats i al mateix moment tenint-los sota control i tot.
L'imam també ha explicat que no veuria malament afegir l'estudi de l'islam com una assignatura més en el sistema educatiu i assegura que si els joves de Ripoll haguessin tingut una bona base de coneixement, haurien tingut eines per no caure en la radicalització.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a punt, radiosabadell.fm.
Sant Quirze es prepara per celebrar la seva festa major. Dijous arrenca la celebració amb una programació centrada en les propostes familiars, les activitats esportives i els actes tradicionals. També hi haurà bona presència de grups locals a dalt dels escenaris durant els 5 dies de festa.
I és que una de les reivindicacions de la Comissió de la Festa Major era incorporar música ballable al programa, que estarà representada per grups com Hotel Cochambre, la Balcan Paradise Orquestra o Pastoret Rock. Ara bé, els artistes quirzatencs també tindran el seu espai dins la programació, com el grup Animal i el rumbero Landry. Elisabet Olivera és l'alcaldessa de Sant Quirze.
Quilòmetre zero, que en diem nosaltres, no? És la gent del poble que fa molt bona música i que es van consolidant. I que el que fan, doncs, és a més ens ajuden a redescobrir nous espais del poble que no es feien servir per fer festa major, com pot ser la mateixa plaça de la Vila, o com que s'hi fan els vermuts, o com pot ser la plaça en Sant Clavé, on s'hi feien tradicionalment només els dos concerts de les corals i quedava allà desengelat. Doncs hem anat recuperant aquests espais, tant per la cultura popular com per aquests concerts que fan els grups del poble.
Un altre dels plats forts, però, serà el monòleg de Quim Masferrer, que porta a Sant Quirze la seva proposta Bona Gent.
La necessitat de tenir humor, no? Estem en unes èpoques allò una mica complicades per tots i l'humor sempre ens ajuda a curar-nos una miqueta d'aquestes situacions complicades. I en Quim, doncs, és un dels clàssics que agrada, porta el nou espectacle, el Bona Gent. Va repetint, perquè Sant Quirze és molt addicte en Quim Masferrer i realment, doncs, a demanda, doncs, el anem portant quan ens el van demanant.
La festa també estarà farcida d'activitats esportives com la cursa popular o la bicicletada i d'espais familiars. El Petit Embassat n'és un exemple. També es continuarà consolidant les propostes tradicionals com els castells, la cercavila gegantera o les sardanes. Però també hi haurà un moment per la sensibilització. Serà durant el pregó, que aquest any anirà a càrrec de la plataforma Benvingudes Refugiades.
Malauradament, tot i que han passat els anys, continuem al mateix punt. Continua morint gent al Mediterrani, continua sent com si estéssim acostumats, no? I vam pensar que no podia ser això, que no podíem sentir aquest sentiment de que estem acostumats, que això està passant i no passa res, i per tant, doncs, se'ls dona amb ells l'espai perquè puguin, d'alguna manera, doncs, tornar a evidenciar tot que és un dia de festa i que ha de ser festiu, però hem de recordar-nos tots que som molt afortunats, no?, de poder fer festa major i moure consciències.
Dilluns serà l'últim dia de la Festa Major de Sant Quirze amb els darrers concerts, la botifarrada popular i el tradicional castell de foc des del Parc de les Morisques.
I repassem tot seguit altres notícies de la ciutat i la comarca amb la Núria García. Bona tarda, Núria.
Bona tarda, Pau.
Una avaria elèctrica deixa sense llum al CAP Sant Fèlix bona part del matí.
Segons ha informat Endesa, la incidència també ha afectat més de 1.400 clients de la companyia. No han recuperat el servei fins a la una del migdia quan s'ha reparat la peça espatllada.
Explosió d'una bombona de butà en un pis de Can Puiganer.
L'accident que va tenir lloc ahir en un immoble del carrer Roma ha provocat cremades de primer grau a una dona amb ferides a la cara i als braços. La deflagració no ha provocat danys estructurals a l'edifici, però va obligar a confinar la resta de veïns per precaució. La víctima de l'explosió continua ingressada a l'Hospital de Sabadell.
I Adif millorarà la infraestructura del túnel de Rubí entre les estacions d'aquesta població i Castellbisbal.
L'actuació permetrà incrementar la seguretat del túnel de 900 metres de longitud i alhora suprimir la limitació de velocitat actual, la qual cosa permetrà reduir el temps de viatge. Ara bé, els treballs que s'iniciaran dilluns de la setmana que ve provocaran talls en el servei de la línia 8 de Rodalies. Segons la planificació de la companyia, de dilluns a dissabte, inclosos els festius, s'interromprà la circulació de trens entre 2:15 de la tarda i 7:45 del vespre. Els diumenges, el trànsit de combois es restringirà entre les 7 del matí i les 2 de la tarda, per tal de garantir la mobilitat dels usuaris. Mentre durin els treballs, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Rubí i Castellbisbal de la línia R8. Les obres s'allargaran fins al 23 de desembre.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. ¿Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez-Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions compta expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Tot seguit repassem informacions en format breu d'àmbit més general. El govern espanyol defensarà el jutge Pablo Llarena a Bèlgica davant de la demanda civil que els polítics independentistes a l'estranger han presentat contra ell.
La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha volgut tancar així la polèmica al voltant d'aquesta qüestió. Delgado ha assegurat que no hi ha hagut cap canvi de postura en el si de l'executiu. Són declaracions a Ràdio Nacional.
No ha habido un cambio de posición en el Ejecutivo. No ha habido un cambio de posición del Ministerio de Justicia o de esta ministra de Justicia. Ha habido un estudio de cada una de las acciones que debíamos de realizar para realizarlas bien.
La ministra ha explicat que s'ha buscat la millor opció i ha anunciat que es contractarà un bufet d'advocats belga per defensar Llarena. El magistrat està citat a declarar el pròxim 4 de setembre per la denúncia de Carles Puigdemont i els exconsellers, tot i que no té l'obligació de fer-ho.
I l'executiu de Sánchez ha pres la determinació després de la pressió exercida per diverses associacions de jutges i fiscals, així com també de formacions com el Partit Popular i Ciutadans.
Precisament, la formació taronja ha impulsat una iniciativa al Congrés per instar el govern espanyol a defensar el jutge Llarena fins al final. El president Albert Rivera ho ha qualificat d'obligació democràtica i moral.
Des dels partits independentistes, en canvi, ja s'ha criticat la decisió del govern central.
El PDeCAT creu que Pedro Sánchez s'ha acovardit per la pressió de la dreta, mentre que el sabadellenc Gabriel Rufián veu aquest canvi de rumb com un atemptat contra els drets civils.
I us expliquem també que ha estat detingut a Castellterçol un home acusat de violar i assassinar un nen a Holanda.
L'individu de 55 anys i fugit des de feia 20 anys era un dels criminals més buscats per les autoritats holandeses. La Policia Nacional l'ha detingut en una muntanya del municipi quan va sortir a tallar llenya. El seu arrest ha estat possible després que un turista holandès l'identifiqués a partir d'unes fotografies publicades dimecres per la policia. El crim, que va tenir lloc el 1998, ha estat un cas molt mediàtic a Holanda. De fet, s'han arribat a fer proves d'ADN a més de 20.000 homes per tal de trobar l'autor de la mort del nen. El menor va desaparèixer de la seva tenda mentre estava en un campament del qual el detingut n'era monitor.
I l'Assemblea Nacional Catalana no descarta una aturada de país per commemorar el primer aniversari de l'1 d'octubre.
Així ho ha apuntat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, en una entrevista al Món a RAC1. Amb tot, ha afirmat que es tracta d'una proposta embrionària que encara s'ha de parlar amb sindicats i altres entitats. Tanmateix, Paluzie ha recordat als partits sobiranistes que no renunciïn al seu objectiu polític i ha lamentat la desorientació, ha dit, del govern de la Generalitat.
I nou presumpte cas de violència masclista.
Ha tingut lloc a Oriola, a la La policia ha detingut un home de 57 anys que hauria confessat el suposat crim de la seva parella amb una trucada al telèfon 112 d'emergències. Els primers indicis apunten que la víctima, una dona de 60 anys, hauria mort estrangulada. Amb aquesta nova mort ja són 28 les dones mortes per violència masclista a Espanya en el que portem de 2018.
I el Partit Popular confirma que s'abstindrà en el decret sobre l'exhumació de Franco, Pablo Casado, president dels conservadors.
Nosotros somos coherentes. Tuvimos una posición de voto hace unos meses en esa iniciativa que vamos a mantener, pero queremos dejar muy claro que el Partido Popular quiere mirar para lo que tiene que pasar en España dentro de 40 años y no volver a reabrir las heridas que sucedieron hace muchos años. Y por tanto vamos a lo importante. Creo que es una cortina de humo en la que el Partido Socialista intenta tapar este verano tan pésimo para ellos, en los que el Partido Socialista solo ha acertado cuando ha rectificado.
Sigui com sigui, de moment el decret llei aprovat pel govern espanyol no compta amb el vot en contra de cap dels grans grups. Ciutadans també ha anunciat que s'abstindrà.
I un informe de les Nacions Unides obre la porta a jutjar l'exèrcit de Birmània per genocidi.
Els investigadors acusen la cúpula militar del país de crims de guerra i contra la humanitat contra la minoria musulmana rohingya. A banda del judici, l'informe de l'ONU també demana un embargament d'armes a Birmània.
Amb 10 minuts ens plantem al punt de les 2 de la tarda. Arriba el moment dels esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La temporada 2018-2019 comença pel Centre d'Esport Sabadell en la tònica de l'anterior, amb un empat. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Un empat, això sí, amb dues cares ben diferenciades, eh? Una primera part on el Peralada de Girona B va colpejar dues vegades i una segona on els arlequinats van ser molt superiors.
Sí, fins i tot van gaudir d'una molt bona ocasió a les botes de Migue al minut 95, que hagués significat la victòria. Abans, però, el Sabadell no va saber corregir errades del passat. Pau Miguelez va avançar al Xampanyers als 7 minuts i abans de la mitja hora de joc, a Roberto se li va escapar la pilota després d'un cop de cap de Kevin Soni i Valeri ho va aprofitar per eixamplar diferències. El tècnic arlequinat Toni Saligrat admetia que era l'únic que podia retreure els seus jugadors.
L'equip ha fet tot el que se té que fer per guanyar el partit, tot. I si li hem de posar un pero o una pega, que és el que els he dit al descans, no us puc retraure res, sol les dues errades en els dos gols. Dos errades puntuals, un saque de banda llarg, amb pentinada que li cau a Migueles i fa gol, i una centrada que fan a la primera part, remata Soni, se li escapa de les mans al porter i fan el 2. Jo crec que a l'equip no se li pot retraure absolutament res més.
A la segona part, el Sabadell va ser molt superior al filial del Girona. Néstor Querol va retallar diferències als 40 segons de la represa i en el minut 74, Aleix Coc rematava de cap un servei de cantonada per posar el 2-2 definitiu. El central tarragoní, abonat a marcar la porteria del gol nord, destacava la importància de les jugades a pilota aturada.
Hem intentat tindre el protagonisme amb la pilota. Sabíem que bueno, aquest equip li agradava molt tindre la pilota i jo crec que això és a favor nostre, que els hi hem tret la pilota i bueno, sabíem que, com el míster diu, l'ABP és molt important, sobretot amb aquests equips que normalment acostumen a ser jugadors no molt alts, doncs bueno, ho hem intentat aprofitar i així ha sigut.
El Sabadell s'estrena en aquesta temporada 2018-2019 amb un punt i dormirà la primera setmana en 8a posició abans del primer desplaçament de la temporada. Serà dissabte a les 6 de la tarda a la Fuensanta de Conca.
En el capítol de fitxatges, Pau, comença la darrera setmana del mercat i ho fa amb novetats que han de ser imminents.
Sí, de fet, s'acaba de confirmar fa tot just uns minuts. El club ha fet oficial la incorporació d'un nou reforç sub-23. Es tracta de Williams Velázquez, un central veneçolà de 21 anys amb experiència a segona B amb la samarreta del Valladolid B que arriba cedit pel Watford anglès. Ahir el director esportiu del club, José Manzanera, reconeixia que seguiran buscant més reforços en aquesta posició.
Un central senior, pero al final Williams es un jugador que ya el año pasado estuvo en segunda B y al final es un jugador que tiene experiencia con su selección.
Velázquez ja va signar ahir, de fet, el seu nou contracte a la nova Creu Alta i va estar presenciant el Sabadell Peralada. Recordem que és notícia d'última hora. El Centre d'Esports Sabadell ha fet oficial aquesta incorporació, Williams Velázquez.
I, Pau, una altra de les imatges del partit d'ahir va ser el reconeixement del Centre d'Esports cap a la futbolista sabadellenca Candela Andújar després del subcampionat amb Espanya en el Mundial Sub-20 disputat a França.
Sí, una Candela Andújar que va ser l'encarregada de fer la sacada d'honor a la nova Creu Alta i que arribava directament des de Vans, on es va penjar la medalla de plata en el Mundial Sub-20 amb la selecció espanyola. Una fita històrica que coincideix, segons Andújar, amb el millor moment del futbol femení estatal.
La meva generació ja comença a fer coses grans, també les una mica més grans, les del 98, 99, sobretot 2000 i 2001, estem sent unes generacions molt bones, estem aconseguint molts títols, com la Sub-17 que va guanyar l'or a l'Europeu, la Sub-19 va guanyar per segona vegada consecutiva també l'or. Jo penso que estem en el boom del futbol femení i ho estem fent molt bé i encara continuarà així millor.
La futbolista del Barça B també feia una valoració positiva de la seva participació en el Mundial Sub-20, especialment després de marcar l'únic gol d'Espanya a la final.
Penso que ha sigut de menys a més. El meu Mundial, sobretot, vaig començar suplent i després vaig acabar guanyant-me el lloc i de titular. Penso que encara que no hagués marcat durant la fase de grups i la semifinal, els quarts, doncs marcar a la final era donar un cop de taula i penso que he fet un gran Mundial.
Recordem que Candela Andújar i la selecció espanyola van perdre la final d'aquest Mundial Sub-20 a França contra el Japó per 1-3.
I encara en futbol, el Club Esportiu Mercantil ha tornat al grup setè de Lliga Nacional Juvenil per la porta gran. El vigent campió, el Barça B, era el primer rival dels mercantilistes al Municipal de Raona Marinals, però van ser capaços d'esgarrapar un punt.
Sí, una bona actuació dels homes de Dani Fernández, que van disposar de les ocasions més clares, de fet, per endur-se els 3 punts. Com ja venia sent habitual a la pretemporada, el Mercantil va estar molt sòlid al darrere i en l'única errada en defensa, el Barça B es va poder avançar a la segona part gràcies a un gol d'Oriol Soldevila. A partir d'aquí, els mercantilistes van augmentar el seu domini i van reclamar també penal en una caiguda de Ruano a l'interior de l'àrea. El tècnic Dani Fernández es mostrava així de crític amb l'arbitratge.
L'arbitratge espero que no sigui així tota la temporada. Jo crec que piten els millors àrbits del futbol català, àrbits de tots de tercera divisió i fins i tot de segona B. Jo no el coneixia, ell és un bon àrbit, tothom ho diu, però sempre en les situacions de dubte ha decidit acantar la balança cap al Barça. Jo crec que el penal és claríssim, diu que ho veu davant, doncs potser heu de fer servir ulleres perquè no l'ha vist clar.
La recompensa va arribar al minut 86 amb una rematada de Gerard Silvestre després d'un servei de falta lateral. El pròxim rival del Mercantil dissabte a un quart de set de la tarda i a Terrassa serà el Javac.
I David de la Cruz ha començat la seva participació a la Vuelta a Espanya 2018. Després de la disputa de les dues primeres etapes, el ciclista sabadellenc és 25è a la general a 53 segons del líder.
I que no és altre que el seu company d'equip del Team Sky, el polonès Michał Kwiatkowski. De la Cruz no va signar un bon pròleg a Màlaga, finalitzant a 45 segons de l'australià Rohan Dennis, i ahir es va deixar 8 segons més a Caminito del Rei respecte al vencedor de l'etapa, el murcià Alejandro Valverde. El pilot està en marxa ja per tercer dia consecutiu i haurà de cobrir 178,2 quilòmetres entre Mijas i Alaurín de la Torre, en el que serà la primera arribada propícia per als sprinters.
I un apunt de waterpolo, Pau, perquè avui comença el campionat del món juvenil que se celebra a Sèrbia. Allà hi tindrem un representant sabadellenc, que és la jugadora de la natació Sabadell, Gisela Ferrer.
Després del seu gran any al club, aquesta convocatòria és la recompensa al treball i a la constància. Ferrer, que ja ha participat en europeus amb la selecció espanyola, s'estrena en un mundial amb el combinat estatal. La jugadora local diu que volen lluitar per aconseguir la medalla d'or.
Bueno, som un equip molt ambiciós i amb ganes de fer les coses ben fetes. I crec que el treball que hem fet durant aquest últim mes al CAR de Sant Cugat, on hem estat totes internes, ha sigut lo suficientment dur com per poder aspirar a tot. A poder aspirar a estar al pòdium i a plantar cara a qualsevol equip, sí, sí.
Espanya jugarà avui el seu primer partit del torneig. Quan passin 10 minuts del punt de les 6 de la tarda, jugarà contra Sèrbia, l'anfitriona. Per la fase de grups també se les veuran amb Canadà demà i amb Itàlia el dimecres.
I aquesta darrera setmana d'agost també és l'inici de pretemporada d'uns quants equips de la ciutat. Mentre uns ja han començat la competició, n'hi ha d'altres que tot just avui es posen a treballar. Concretament són tres equips de futbol sala: el Femisport Nou Escorial de primera divisió femenina, el Natació Sabadell masculí de segona B i el Grup Zarraona de tercera divisió masculina.
Les primeres, les jugadores del Femisport Nou Escorial, inicien avui la seva primera pretemporada com a equip de la màxima categoria del futbol sala femení, un projecte nou i que encapçala l'ara des de la banqueta l'exporter del Barça, Paco Arjona. L'objectiu ha de ser el de mantenir-se a la categoria. El Natació Sabadell, de la seva banda, comença avui una etapa que ha de suposar un pas endavant respecte a la temporada passada. Diego Blanco, des de la banqueta, serà l'encarregat de dirigir un equip que ha d'aspirar a tota la segona B del futbol sala masculí. Els nedadors han millorat i han ampliat una plantilla que tindrà un any més a Dani Salgado com a jugador més destacat. I per últim, el grup Zarraona enceta també nou projecte. Ho fa amb nou tàndem a la banqueta, Ismael Quirós i Juan Juárez, que substitueixen Jordi Novau. L'objectiu d'enguany ha de ser el de mantenir-se a la categoria sense els patiments del tram final de la Lliga passada.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
I amb cosa d'un minutet ens plantem al punt de les dues del migdia. Nosaltres marxem. Fins aquí ha arribat la Notícies Migdia d'avui. La informació tornarà a la Ràdio Sabadell aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre, conduït per Pere Gallifa. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon dia i fins llavors.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.